Estels.
Quan falta un minut per 3:15 del matí, rebem Carme Mas, fundadora i secretària executiva de l'Associació Astronòmica Valldoreix-Sant Cugat. Molt bon dia, Carme.
Hola, bon dia.
Avui la Carme ens ve a parlar de l'aigua que ens va venir de fora. També comentarem aquest trànsit de Venus, l'últim del segle XXI. Abans, però, Carme, si et sembla, recordem, pels nostres oients i també per nosaltres, fa 15 dies de què parlàvem.
En l'anterior programa vam estar parlant dels múltiples colors del cel i dels núvols. Vam aprendre que els colors naturals que podem veure al cel són el resultat de la interacció de la llum solar amb l'atmosfera i amb la nostra retina. També vam descobrir que l'ull humà és especialment sensible al color blau i és un dels motius pels quals acostumem a veure el cel d'aquest color durant el dia, mentre que a la nit veiem el cel pràcticament negre perquè tan sols ens arriba la llum reflectida per la lluna i les estrelles.
Doncs així ho explicava Marc, una mica el resum del que vam estar parlant fa 15 dies, Carme, sobre els colors del cel aquell dia, me'n recordo el titular.
Sí, sí.
Anem a parlar, abans de l'aigua que ens va venir de fora, d'aquest dia 5 de juny, on tenim l'últim trànsit de Venus del segle XXI, no en tornarem a veure un altre, si no m'equivoco, fins l'any 2117, ens diuen.
Sí, sí, efectivament, és a dir, la nit i matinada del 5, el 6 de juny, Venus passa per davant del disc del Sol, i el pas de Venus pel davant del Sol és degut a que doncs, els capricis de la mecànica celeste fa que només hi hagi dos trànsits cada aproximadament 120 anys, però el més curiós és que aquests dos trànsits estan separats només 8 anys. El primer del segle XXI va ser el 2004. 8 anys després, el 6 de juny d'enguany, n'hi ha un altre, i efectivament, com tu dius, haurem d'esperar, que ja no hi serem, però els que hi hagin, el 2117 per veure Venus creuar altre cop, passar per davant del Sol. I és important aquest fenomen, doncs sí, molt important, perquè ha resolt un repte cabdal i és mesurar l'univers. És a dir, les expedicions d'astrònoms d'arreu del món per observar els trànsits del segle XVIII i XIX, que de fet són les primeres col·laboracions científiques internacionals, van permetre la primera determinació de la distància Terra-Sol, imprescindible per determinar després la mida de l'univers. Actualment, els trànsits doncs, observats en d'altres estrelles permeten descobrir, com ja sabràs, exoplanetes, és a dir, planetes en altres sistemes solars. Quan aquests planetes passen per davant de la seva estrella, la lluminositat de l'estrella disminueix. Bé, doncs, el trànsit comença cap a la nit del 5 i acaba cap al 6, cap a la matinada del dia 6. A veure, malauradament, des del nostre país gairebé no serà visible perquè transcorre durant la nit. Només es podrà veure la darrera mitja hora del trànsit a la sortida del Sol i en llocs amb un horitzó molt ben visible. Però bé,
però alguna cosa, Carme, sí que veurem, no?
Sí, és que, a veure, es pot seguir.
Serà com una taca que passa per davant del Sol?
No, és que pràcticament no es veurà, ja haurà passat. És a dir, per seguir-lo en directe, la doctora Carme Jordi, nebot, que s'han cugatenca...
S'ha desplaçat un equip, correcte,
a les Illes Svalbard, a Noruega. Sí, que pertany a un equip d'astrònoms de la Universitat de Barcelona. S'ha desplaçat a les Illes Svalbard, a l'oceà Àrtic, on hi ha sol fins a mitjanit, i llavors ells penjaran les imatges preses i el podrem seguir a través del Facebook, a través del Twitter, a través d'internet, i si vols et dono l'adreça.
Correcte, faran una retransmissió en directe.
Sí.
De fet, al Twitter tenim aquí l'usuari, és @tvenus2012, com dèiem,
sí, però
aquest equip que s'ha desplaçat de la Universitat de Barcelona per fer la retransmissió en directe la nit del 5 al 6 de juny, que és quan tindrem aquest trànsit de Venus.
Sí, però hi ha un altre enllaç que és important, que és l'HTTP, sense les dobles Vs, no.
D'acord.
i llavors tot seguit venus2012.uv.edu.
perfecte. venus2012.uv.edu. Aquí sí. També podrem trobar-hi tota la informació que ens envien des de les illes Svalbard a Noruega, seguint aquesta retransmissió en directe.
Sí, 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 és una transmissió en directe i més és una primícia que ens ha donat la doctora Jordi pels Sant Cugatencs i per l'associació, per suposat.
Sí, perquè de fet la teníeu fa molt poc fent una conferència, la doctora Carme Jordi Nebot.
Una conferència extraordinària sobre la Via Làctia, molt pedagògica, científica, és excel·lent, sí, sí, sincerament.
Doncs Carme, ens quedem amb això, que serà una data important aquesta nit del 5 al 6 de juny, perquè aquest trànsit de Venus es va utilitzar, com ens deia la Carme ara, per saber la distància del Sol per primera vegada, la distància entre el Sol i la Terra. Anem a parlar del que ens ocupa avui.
Per mesurar l'univers,
Mesurar l'univers, sí. Això seria una forma més correcta de dir-ho,
d'acord? Sí, sí, aquest és el repte.
Avui em sobta el titular, Carme, t'ho he de dir així. L'aigua que ens va venir de fora. Per què vols venir a parlar l'aigua?
Ai, sí, és veritat, és una mica així, no? Perquè sense aigua no hi ha vida. És a dir, l'aigua és fonamental per a totes les formes de vida coneguda. És segurament el component més important del nostre planeta, imprescindible per la vida tal i com la coneixem. A veure, quan la Terra es va formar, poc després que el Sol naixés, la temperatura de la Terra era molt elevada, és a dir, un planeta extremadament calent. El Sol, en aquelles primeres etapes de vida, era una estrella molt més calenta que ara, i amb les temperatures que hi havia, la presència d'aigua era quasi impossible. El que hagués pogut existir en aquell inici es va evaporar.
D'acord, i l'aigua, aquesta enorme quantitat d'aigua que tenim, al nostre món d'on va sortir? Des de l'astronomia, quina explicació s'hi dona?
Jo he buscat les possibles respostes i he trobat dues hipòtesis que són les que més m'agraden. Una és que, a veure, l'origen vertader de l'aigua a la Terra té a veure, doncs, com et dic, amb dues teories que no s'exclouen mútuament. Les dues poden ser responsables de l'aigua que existeix actualment a la Terra. La primera considera que els constituents químics de l'aigua, que és l'hidrogen i, perdó, l'oxigen sí, i l'hidrogen, han o podien haver existit en un núvol primitiu que va donar origen al nostre sistema solar fa aproximadament 4.500 milions d'anys. Un sistema solar encara molt jove, ple de trossos de material planetari que topaven contra el nostre planeta, i es va iniciar un procés en el qual l'hidrogen i l'oxigen congelats es van evaporar estenent-se per l'espai. Hem de pensar que la Terra, com repeteixo, en els seus orígens era un lloc extremadament calent, de manera que la seva atmosfera va poder contenir una gran quantitat de vapor d'aigua, i com que el nostre planeta es va anar refredant, el vapor va començar a condensar-se, és a dir, va deixar de ser una substància en estat de vapor per passar a un estat líquid o sòlid. Al refredar-se la Terra i trobar-se en una zona habitable del sistema solar, tot va ser possible. A veure, he dit una cosa, zona habitable, vull matisar, zona d'habitabilitat vol dir una zona que permet l'existència d'aigua líquida sobre la superfície del planeta. L'altra teoria, la més recent, suggereix que una bona part de l'aigua terrestre pot haver estat portada pels cometes capturats per la gravetat terrestre i que acabaren per impactar contra el nostre planeta. És un fet comprovat que durant tota la seva història el planeta, el que vivim, ha sofert col·lisions de meteorits en repetides ocasions. Els meteorits, a causa de la gran quantitat d'energia de moviment que posseixen, es vaporitzen completament amb l'impacte. D'aquesta manera van poder injectar hidrogen i oxigen a l'atmosfera terrestre. Així que l'aigua ens va venir de fora, dels cometes o dels asteroides, segons aquesta segona teoria, perquè l'impacte contra la Terra d'aquests cossos sembla ser la causa de l'enriquiment posterior que el planeta va tenir, omplint-lo d'aigua lentament.
Vivim, doncs, Carme, de l'aigua que ens ve de fora, de l'univers.
Sí, sembla ser que sí. Com moltes vegades passa a la natura, esdeveniments destructius generen posteriorment vida. En les primeres etapes del sistema solar, les col·lisions, les catàstrofes eren bastant freqüents. Simplement el sistema solar estava ordenant-se, fent neteja de milers de cossos que havien quedat vagant entre les òrbites dels grans i joves planetes. I a poc aquestes col·lisions van anar creant la reserva d'aigua de la que avui gaudim, gràcies també a que les condicions de la temperatura a la Terra ja permetien que aquesta, el nostre planeta, mantingués aigua. Això es podia produir, més o menys, a partir dels primers 800 milions d'anys. Si penses, de fet, si pensem una mica, l'aigua present a la Lluna, per exemple, descoberta fa poc temps, és producte també d'aquestes col·lisions, amb la diferència que el nostre satèl·lit, la Lluna, no té atmosfera que pugui protegir l'aigua de la seva descomposició per l'atac dels rajos ultraviolats del Sol, i la poca aigua que hi ha, que es troba ben amagada en els, es troba ben amagada en els fons dels grans cràters situats en els pols de la Lluna, lloc que estan en ombra perpètua. I aquest fenomen és encara més espectacular quan ens parem a pensar en un altre dels elements essencials del nostre planeta, com és l'oxigen, per exemple.
Oxigen, Carme, de no haver-hi hagut oxigen nosaltres no hi seríem avui.
No sé, a veure, el que sí puc dir-te és que totes les classes principals de molècules estructurals dels éssers vius contenen oxigen. La fotosíntesi té una importància crucial per la vida a la Terra, doncs, a més de mantenir el nivell normal d'oxigen a l'atmosfera, gairebé totes les formes de vida depenen directament com a font d'energia de l'oxigen. I, a més, és el tercer element químic més abundant de l'univers després de l'hidrogen i de l'heli. El factor principal del cicle de l'oxigen és la fotosíntesi, que és la responsable de la presència d'oxigen a l'atmosfera actual de la Terra. I hem de donar gràcies a les plantes que generen l'oxigen que circula per l'atmosfera, així és d'extraordinària la nostra natura a la Terra. Un planeta més del cosmos creat a partir de l'aigua vinguda de fora i o que ja estava en un núvol primitiu, no ho sabem. És ple de formes de vida que ens necessitem, que compartim una delicada relació que si es trenqués s'esterilitzaria ràpidament aquest món. Per tant, val la pena pensar un moment en tot això. No estem aquí per casualitat. Formem part del gran experiment de l'univers que ha fet coincidir un munt de coses. Una raó molt poderosa que ens obliga a pensar.
Carme, doncs ara hem entès ja aquesta aigua que ens va venir de fora. Per què? Del titular d'avui. Si et sembla, comentem dues activitats per acabar que teniu des de l'associació.
Sí, sí.
Teniu el dia 5 de juny, mira, precisament el dia que hi ha el trànsit de Venus, sí, una conferència del doctor Diego Torres, titulada Astronomia de raig gamma.
Sí.
És molt important aquesta?
Sí, és molt científica.
I d'altra banda, el dia 7 de juny, en destaco dues, teniu la del Miquel Vilaplana,
sí,
que parlarà dels deserts costaners i endins del nord de Xile i el sud de Bolívia.
Sí, una mica d'Islàndia també, suposo.
A temes que no tractem tan habitualment, que també segur serà molt interessant.
Bé, són temes afins a l'astronomia perquè és el moviment de les plaques tectòniques.
Doncs Carme Mas, com ja ho sabeu, és la fundadora i secretària executiva de l'Associació Astronòmica Valldoreix Sant Cugat i col·labora amb el Sant Cugat a fons fent aquesta secció Estels cada 15 dies. Carme, moltíssimes gràcies.
A vosaltres.
I com que sembla que encara no ens veurem, bé, si ens veurem de fet el dia 5, el dia del trànsit de Venus.
Sí.
Per tant, et volia desitjar que poguessis gaudir-lo, però ja ho faré aquell dia.
Moltíssimes gràcies.
Bona setmana, Carme.
Igualment.
La vida en directe al magazín de Cugat Ràdio.